El procés de regularització ens ha deixat avui la imatge de centenars i centenars de persones fent cues per als tràmits previs.
Un procés molt llarg. Ha sortit una cosa que necessitem un altre document o de vulnerabilitat o un contracte de treball, no ho sé.
El delegat del govern espanyol a Catalunya ha admès aquesta tarda que hi ha hagut descoordinació amb els ajuntaments i també les entitats, però ha assegurat que no hi haurà problemes per fer tot el procés en el termini previst i ha aclarit que moltes persones que estan demanant l'informe de vulnerabilitat no cal que el tinguin.
Tothom que tingui dret podrà fer els tràmits abans de 30 de juny. Si ets una persona que en algun moment de la teva vida has demanat protecció internacional o asil, si tens fills a càrrec o ascendents, per tant, ets una unitat familiar, o bé has treballat anteriorment a Espanya o tens un precontracte de treball, no cal cap informe de vulnerabilitat. És per la resta de casos.
Aquestes cues han estat pels tràmits previs. En canvi, a Correus, per demanar la regularització, com que s'havia de tenir cita prèvia, no hi ha hagut cues. Entre 2.000 i 2.500 persones tenien cita prèvia per avui o demà.
Catalunya nit.
I ara mateix, incertesa sobre les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'havien de reprendre demà. Teheran té dubtes de si participar-hi perquè la Casa Blanca ha atacat un vaixell que tenia rumb a un port de l'Iran. En les pròximes hores, la delegació iraniana s'hauria de reunir, entre altres, amb el vicepresident americà, J.D. Vance. Si s'acaba produint aquesta trobada, es farà in extremis perquè l'alto el foc s'acaba demà passat.
El judici del cas Kitchen avui ha declarat Luis Bárcenas. L'extresorer del PP ha confirmat que tenia una gravació en què parlava de la caixa B del partit amb Mariano Rajoy, a qui se sentia destruint proves.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos, él se extraña mucho, lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
Bárcenas creu que algú involucrat en la trama va esborrar aquest document. La seva dona ha dit que n'havien parlat.
Le dijo su marido en algún momento que él tenía grabaciones, en concreto, de Mariano Rajoy y de Javier Arenas.
Bueno, sí, sí, sí.
¿Las ha oído usted esas grabaciones?
No.
I us parlarem d'una troballa molt important protagonitzada per una missió arqueològica de la Universitat de Barcelona. Han descobert un fragment de la Ilíada d'Homer a l'interior d'una mòmia. Es tracta d'un manuscrit amb 1.600 anys d'antiguitat i és la primera vegada que es documenta un papir literari grec vinculat directament als rituals funeraris. Entrevistarem en directe a Maite Mascort, codirectora de l'expedició.
A Catalunya hi ha més de 700 urbanitzacions pendents de regularitzar. Avui el govern ha comunicat als alcaldes dels municipis afectats que vol abordar aquesta problemàtica.
Algunes han de mantenir-se en sòl no urbanitzable perquè hi ha valors ambientals, perquè hi ha riscos. En aquests casos cal regular la situació jurídica de les edificacions i cal garantir serveis tan bàsics com poden ser l'aigua, l'enllumenat, el sanejament o la pròpia seguretat. En altres casos, quan és possible avançar cap a la regularització urbanística, el govern obre camins pragmàtics.
Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí.
Sona a relíquia perquè Rosalía ha estat escollida per una de les revistes musicals més influents del món, Billboard, com a dona llatina de l'any.
Relíquia és també el títol del llibre de Pol Guasch i conversarem a partir de les 11. I després d'ell tancarà el programa el director del llibre, Julio Manrique.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Avui és un dia molt i molt important i seran dies també molt i molt importants per les persones migrades que volen regularitzar la seva situació, i el cert és que avui han vist cues i nervis. Ara ho expliquem bé. La delegació del govern espanyol a Catalunya admet que els ha faltat temps per coordinar-se millor amb els ajuntaments i les entitats en el procés de regularització extraordinària d'aquestes persones immigrants. Tot plegat avui que ha començat l'atenció presencial. No s'han registrat cues a Correus, on es demanava directament la regularització, però sí en dispositius d'ajuntaments on es facilitava informació i documentació prèvia. Per resoldre-ho, el govern aprovarà demà un paquet de mesures per reforçar la informació i els recursos. Maria Costa, bona nit.
Bona nit. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha tret pit del procés de regularització, però ha reconegut que han anat justos a l'hora de coordinar el dispositiu.
Entre rebre l'informe que va elaborar el Reial Decret, aprovar-se en el Consell de Ministres i posar-se en vigor en molt poc temps, ha provocat que no haguem pogut tenir tots els dies que haguéssim volgut per aquesta coordinació. Portem fent aquests últims dies i intensificarem els següents. Tothom que tingui dret podrà fer els tràmits abans del 30 de juny.
Per tot plegat, l'executiu català aprovarà demà un paquet de mesures que inclou, per exemple, una pàgina web per centralitzar tota aquesta informació, més formació de persones tècniques, actuacions per acompanyar les persones més vulnerables, no han especificat de moment com ho faran, i propostes per fomentar la inserció laboral i l'aprenentatge del català, tampoc en aquest últim cas.
Per tant, veurem què és el que passa a partir de demà. Avui, aquestes cues que veiem importants eren per aquesta documentació prèvia que es requereix. En canvi, ha estat un procés força ràpid o més fàcil, podríem dir, per les persones que sí que tenien cita prèvia.
Sí, més o menys, Manel, perquè, per exemple, a l'oficina de Correus de Via Laietana de Barcelona, el tràmit s'allargava com a mínim uns 40 minuts. Com a mínim uns 40 minuts, malgrat tenir cita prèvia. I en Labo, que va néixer al Senegal i ha anat acompanyat d'una veïna del barri, i la Diana de Bolívia ha hagut de girar cua perquè li faltaven papers. A més, advertia que gestors i advocats se n'han intentat aprofitar.
Un procés molt llarg. Ha sortit una cosa que necessitem un altre document o de vulnerabilitat o un contracte de treball, no ho sé.
Pedí cita a un abogado, dijo que podían dar cita con un precio adicional. Nos informamos un poquito mejor, llamamos al 060, pero sin pagar ni un solo euro a nadie, porque realmente, como todo el mundo está desesperado, está haciendo caso para que otro tipo de gente se aproveche.
De fet, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha anunciat una campanya per combatre els discursos d'odi i desmentir les fake news.
De fake news hi ha moltes, i algunes que afecten a la pròpia dignitat de les persones estrangeres, que parlen de que aquest procés, per exemple, és un procés que farà un efecte crida, i nosaltres ja estem desmentint amb dades que això no genera un efecte crida. Ara ja estem detectant que hi ha serveis que estan cobrant per la cita prèvia. Això hem de desmentir, la cita prèvia és gratuïta.
Entitats com la taula del tercer sector han demanat més recursos per atendre millor els afectats i perquè, per aquesta informació, diuen, tot plegat no acabi sent el joc del telèfon. Segons dades del govern espanyol, entre 2.000 i 2.500 persones han demanat cita prèvia per avui i per demà.
Gràcies, Maria. Abans d'arribar a aquest punt, ja amb tota la documentació prèvia, hi ha milers de persones que en aquestes últimes hores el que han hagut de fer és preparar tots aquests altres documents que necessiten abans de demanar la sol·licitud de regularització. Un dels dispositius per atendre dubtes i facilitar documentació s'ha muntat a la Farga de l'Hospitalet. Allà s'hi han habilitat 19 taules i és des d'allà que se centralitzen els tràmits per evitar el col·lapse d'altres oficines municipals. El consistori calcula que aquests dies s'hi adreçaran, compta, unes 27.000 persones. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
Bona nit. Més de 2.000 persones ateses avui, 300 per hora de mitjana. Migrants com l'Edgar, un hondureny que era el primer de la cua, o el John, que han aconseguit fer els tràmits.
Estoy desde ayer domingo a las 8 de la noche. Hemos estado por la madrugada, hubo una trifulca ahí que estábamos medio dormidos, casi nos cae como 100 personas encima, pero bueno, ha valido la pena.
Sí, gracias a Dios ya lo logré sacar. Muy feliz, muy contento. Un paso más. Sí, estoy muy agradecido con el presidente, con España, con todos los que aprobaron la regularización.
Molts dels milers de persones que feien cua hi hauran de tornar demà perquè el dispositiu no ha pogut absorbir la demanda, però segons Laura García, tinenta d'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat, tindran prioritat.
Tindran és un número per poder venir l'endemà i així també doncs, que no hagin d'esperar tota la cua. És important poder fer la gestió de cues. Durant la cua estem donant moltíssima informació de què fem aquí, on es poden dirigir, què és el que passarà si avui no entren, sobretot per rebaixar la tensió.
La majoria de testimonis que hem recollit volen fugir de l'economia submergida i de l'explotació laboral. Molts es dediquen a tasques domèstiques com l'atenció a infants o a la gent gran, però també n'hi ha que treballen en el món de la construcció o que fan de repartidors.
Doncs ara totes aquestes persones pel que lluiten és per tenir un permís de residència i de treball que hauran de renovar d'aquí un any. I és aleshores quan Plataforma per la Llengua reclama al govern espanyol que incorpori el català com a requisit obligatori per fer aquesta renovació. Cèlia Forment.
Sí, segons l'entitat, la normativa publicada al Butlletí Oficial de l'Estat no estableix l'obligatorietat d'acreditar coneixements de català, malgrat que inicialment sí que s'havia suggerit aquesta possibilitat. Teresa Vilà és membre de la Junta Executiva de Plataforma per la Llengua.
No es tracta d'exigir de cop, sinó de garantir itineraris d'aprenentatge, plans de formació esgraonada. Celebrem que es faci un decret que regularitzi persones que estan en una situació vulnerable, però no poden excloure i no poden deixar de banda el català.
Ara el català només apareix com a requisit en un informe d'arrelament que és de caràcter opcional i en casos molt concrets. L'organització critica que aquesta situació podria afavorir la segregació lingüística i considera també que si es vol garantir la cohesió social cal establir el català com a requisit efectiu dins el procés de regularització. També denuncien que ni els tràmits de renovació ni el web del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions estan disponibles ara mateix en català.
A aquesta hora encara hi ha molta incertesa sobre l'anunciada nova ronda de converses entre els Estats Units i l'Iran, quan falta poc, de fet, perquè serà dimecres a la nit, acabi la treva per negociar que acaba de donar Donald Trump. El president nord-americà va dient que ell no té pressa i que aquesta vegada segurament no allargarà l'alto el foc. Però els iranians es mostren reticents a tornar a Islamabad per reprendre aquests contactes directes amb la delegació que encapçala el vicepresident J.D. Vance. L'assalt nord-americà a un vaixell iranià, ahir, ho vam explicar aquí a Catalunya Ràdio, ha complicat les coses. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Tant que, ara ho dèiem, la represa d'aquestes negociacions està a l'aire, no?
Doncs sí, pengen d'un fil, podríem dir. Divendres, Trump va vendre al món que la guerra era a punt d'acabar-se gràcies a la seva gestió. De fet, va anunciar acords i concessions per part d'un Iran al que, segons ell mateix, ja ha derrotat moltes vegades. Però el cas és que han passat 3 dies i tornem a tenir l'estret d'Hormuz tancat i, respecte a les negociacions, efectivament el més calent és a l'aigüera.
Mentrestant, Donald Trump aquests dies no se'l sent, però sí que el podem llegir a les xarxes socials, oi?
Sí, és el que millor sap fer, Piulades compulsives a través de la xarxa social Truth Social. L'última diu que està guanyant per molt i carrega un cop més contra els mitjans que anomena fake news. És a dir, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, la CNN, etc. Diu que qui els llegeix creu que els Estats Units estan perdent la guerra, però que és tot el contrari. Assegura que l'Iran perd 500 milions de dòlars al dia amb el bloqueig que estan fent els Estats Units. I també ha dit que la cúpula iraniana ha forçat centenars de vaixells cap als Estats Units per a descarregar el seu petroli.
Bé, fa això Donald Trump, no? Dispara aquests missatges amb què la culpa sempre la tenen els altres i en aquest cas també els demòcrates?
Sí, una mica els demòcrates sempre acaben sent doncs, el seu principal objectiu, perquè són els seus rivals, però també perquè hi ha un odi ferotge amb unes disputes ideològiques cada cop més radicals, i a més amb aquestes eleccions de mitja legislatura a l'horitzó, unes eleccions que s'han de celebrar al novembre, i ara doncs, Trump està actuant doncs, el que podríem dir com una bèstia ferida, és a dir, dispara a tort i a dret, els demòcrates els acusa fins i tot d'estar manipulant les enquestes, insisteix que van manipular les eleccions del 2020, aquelles que va guanyar Joe Biden, i bàsicament ve a dir que no són patriotes i que manipulen la realitat segons els seus interessos.
Doncs bé, estem de plena aquest compte enrere fins dimecres a la nit, quan acabi aquest termini de la treva de l'alto el foc que va donar Donald Trump. Veurem què és el que passa i ho anirem explicant aquí. aquí a Catalunya Ràdio. Gràcies, Oriol Serra, bona nit.
Adéu, bona nit.
Mentrestant, hem de dir també que les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que pengen aquestes d'un fil, sí que les converses entre Israel i l'Iban ja tenen data per la represa. Serà el dijous 23 a Washington. Delegacions dels dos països es tornaran a reunir a la capital dels Estats Units després de l'alto el foc del dia 16.
Acabat un quart d'onze de la nit, un dels líders mundials que més cara planta als postulats de Donald Trump i també de Netanyahu a Israel és Pedro Sánchez. Doncs bé, Brussel·les refreda la proposta del govern espanyol per trencar l'acord comercial i polític entre la Unió Europea i Israel que demà debatran els països comunitaris. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, s'inclina per explorar d'entrada represàlies comercials contra Israel perquè es poden aprovar sense la unanimitat de tots els països comunitaris. Brussel·les, Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit. Kaya Kallas aposta per revisar les relacions comercials amb Israel i ha recordat que Brussel·les ja ha fet una proposta als governs europeus, que retirin l'accés preferent que ara mateix les empreses israelianes tenen al mercat comunitari i que pugin els aranzels dels productes israelians perquè així perdin avantatge econòmic.
Primer, crec que hauríem de mirar si podem avançar amb aquestes mesures, si els estats membres tenen el desig de fer això, de si volen posar pressió a Israel.
Però fins i tot per suspendre aquests beneficis comercials d'Israel caldria el suport d'una majoria qualificada de països europeus. I entre els 27, assolir un consens, per poc que sigui, sempre és difícil quan es parla d'Israel. Per això, Kallas avui ha refredat la proposta espanyola de trencar del tot l'acord d'associació amb Israel, perquè encara ho posa més complicat. Caldria, en aquest cas, la unanimitat de tots els socis. Malgrat tot, el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, no tira la tovallola.
Y lo que yo les voy a pedir es que sean fieles a los valores de la Unión Europea y valientes, como lo está haciendo el gobierno de España, para sumarse a esa unanimidad. Ningún país de la Unión Europea puede aceptar violaciones del derecho internacional.
Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya. Demà, Álvarez parlarà de tot plegat en una reunió amb la resta de ministres europeus d'Afers Estrangers. La trobada acabarà sense cap votació definitiva. Tot aquest debat per suspendre l'acord d'associació amb Israel rebrota ara, després dels atacs que el govern de Benjamin Netanyahu ha llançat contra el Líban durant aquest últim mes.
Doncs debat que entenem que va per llarg. Bona nit, Bruno.
Adéu, bona nit.
A tot això, els líders catòlics de Terra Santa, s'entenen els territoris d'Israel i Palestina, exigeixen mesures disciplinàries contra el soldat israelià que va destrossar a cops de martell una estàtua de Jesucrist crucificat en un poble del sud del Líban. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha condemnat de forma contundent aquest episodi que s'ha viralitzat a les xarxes socials. Ignasi Abad, bona nit.
Sí, bona nit. Segons l'Assemblea de Catòlics de Terra Santa, així es diu aquesta organització, l'acte del soldat israelià constitueix una ofensa greu contra la fe cristiana i s'assuma, de fet, a d'altres incidents de profanació de símbols cristians perpetrats per membres de les forces de defensa d'Israel al sud del Líban. Netanyahu ha anunciat que l'exèrcit ha obert una investigació interna per determinar les mesures disciplinàries que s'han d'aplicar a aquest militar.
Aquests dies, quan parlem del conflicte a l'Orient Mitjà, anomenem tard o d'hora sempre les benzineres pels costos que ens estan afectant a tots amb la pujada dels preus. Avui ho fem per un motiu una mica diferent, i és que Comissions Obreres i la UGT han convocat vaga a les benzineres el cap de setmana llarg, el de l'1 de maig. Els sindicats denuncien que ja havien arribat a un acord per desbloquejar el conveni, però que la patronal se'n va desdir arran de la guerra a l'Iran. Rafael de Ribot.
Doncs sí, efectivament, posem el context. Els sindicats exigeixen un increment salarial mínim, diuen, del 2% anual, i que els sous s'actualitzin d'acord amb l'IPC real més un 0,5%. Bé, aquesta és una demanda que, segons asseguren, segons explica José Antonio Mesa, responsable del sector d'estacions de servei de Comissions Obreres, la patronal, de fet, ja havia acceptat.
La nostra proposta era més avançada, o sigui, volíem més coses, no? Però ells van fer una proposta de mínims que ja garantitzava, diguéssim, l'IPC. I més un 0,5. Després del tema d'Iran, doncs s'han fet enrere i ara no volen garantir més que, com a molt, un 3% de l'IPC.
Sí, com sigui, tenim convocatòria de vaga per tot l'Estat, que començaria el dijous 30 d'abril a les 12 del migdia i que aniria fins a les 4 de la tarda, i també el diumenge 3 de maig, en aquest cas, una aturada que està convocada per tot el dia.
Gràcies, Rafel. 10 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem del judici del cas Kitchen. Avui qui ha parlat ha estat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, també la seva dona, un Bárcenas que ha dit que va tenir converses amb Mariano Rajoy sobre la Caixa B del PP.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la Fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Sis minuts i seran 2:15 de la nit. Avui, en el judici del cas Kitchen, a l'Audiència Nacional, hi ha hagut una declaració molt esperada. L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha confirmat que tenia una gravació en què parlava de la Caixa B del partit amb Mariano Rajoy, a qui diu se sentien destruint proves. I, de fet, ha apuntat que va ser la trama parapolicial la que va esborrar aquest document que ell guardava al núvol informàtic. Luis Bárcenas ha situat el Partit Popular de Mariano Rajoy a l'origen de l'operació. Txell Vallespí. L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha relatat davant del Tribunal de l'Audiència Nacional la gravació amb Mariano Rajoy sobre la Caixa B, un àudio que comprometia especialment el líder de la formació i president espanyol. Bárcenas el guardava en un pendrive amagat al taller de la seva dona i també al núvol, però va acabar desapareixent, segons sospita l'extresorer, per ordre de la trama parapolicial, una gravació que deixava testimoni d'aquest moment.
Yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos, él se extraña mucho, lo introduce en el destructor de papeles, el papel queda destruido.
La dona de l'extresorer, Rosalía Iglesias, també ha confirmat que Bárcenas tenia gravacions de Rajoy i Javier Arenas.
Le dijo su marido en algún momento que él tenía grabaciones, en concreto, de Mariano Rajoy y de Javier Arenas.
Bueno, sí, sí, sí.
¿Las
sí.
ha oído usted esas grabaciones?
No.
I diu que no li va revelar mai el contingut per protegir-la. Davant del tribunal, l'extresorer ha explicat també que quan estava en presó preventiva va pagar un reclús perquè esborrés l'àudio de Rajoy del seu núvol informàtic aprofitant un permís. I afegeix que no ho va aconseguir perquè el van detenir. Malgrat això, ja en llibertat, l'extresorer va descobrir que algú havia esborrat tot el contingut del núvol i que li havien robat el pendrive. Segons diu, l'operació va començar quan ell va engegar el ventilador contra el PP i assenyala el partit en l'origen de l'operació Kitchen.
Después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos.
Una peça fonamental per seguir els moviments de Bárcenas és el seu xofer, Sergio Ríos, captat per la trama i en qui Bárcenas tenia total confiança, dit, perquè venia recomanat pel PP i cobrava 2.000 euros al mes de fons reservats. La dona de l'extresorer, Rosalía Iglesias, ha revelat el canvi d'actitud que va tenir Ríos un cop Bárcenas va entrar a Soto del Real.
Hay un momento en el que él empieza a tener un comportamiento totalmente distinto. Él está muy nervioso, conduce de una manera mucho más brusca.
Iglesias ha assegurat que se sentien vigilats i que els 19 mesos que l'extresorer del PP va estar en presó preventiva van ser un infern. L'advocat de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, també ha assegurat que fins i tot van detectar càmeres a l'entrada del seu despatx d'advocats i ha explicat que tenia sensació que li gravaven les comunicacions amb Bárcenas a Soto del Real.
Doncs la corrupció és un dels factors que pot influir en la intenció de vot, però no l'últim i no l'únic. I avui s'ha publicat el 6 del mes d'abril. El PSOE guanyaria les eleccions si es fessin ara amb gairebé el 37% dels suports, 5 punts més que el baròmetre anterior. Seria el millor resultat dels socialistes del que portem de legislatura. Clàudia Serra, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, segons el 6, el no a la guerra dispara el PSOE en intenció de vot i amplia la distància amb el PP. Els socialistes obtindrien gairebé el 37% dels vots, uns 13 punts més que el PP, que es manté com a segona força amb prop del 24% d'estimació de vot. Vox torna a baixar 2 punts i se situa per sota del 15%. Sumar també recula més d'un punt, mentre que Esquerra i Junts millorarien resultats. Esquerra mig punt i Junts 2 dècimes. Cal destacar, com ara deies, que l'enquesta s'ha fet enmig del judici pel cas Kitchen, que implica el govern de l'expresident del PP, Mariano Rajoy, el de la trama de les mascaretes que, entre d'altres, asseu al banc dels acusats l'exministre socialista del PSOE José Luis Ábalos, i en l'àmbit internacional, en ple conflicte entre els Estats Units, Israel i l'Iran. Precisament sobre aquesta guerra, 8 de cada 10 enquestats consideren que suposa un risc important per la pau mundial i gairebé 6 de cada 10 afirmen que els està afectant personalment, especialment amb la pujada de preus. Una mica més de la meitat també considera que en major o menor mesura la imatge d'Espanya ha millorat amb la postura del no a la guerra impulsada per Pedro Sánchez. I, per cert, un últim apunt, perquè l'enquesta també s'ha fixat en el canvi d'horari. Gairebé un 66% de les persones preguntades prefereixen que Espanya acabi amb el canvi d'hora i la majoria opta per l'horari d'estiu.
També us expliquem que Aliança Catalana ha anat pescant en els últims mesos un total d'una desena de regidors en actiu d'altres partits i ha passat a tenir més del doble de deals dels que va aconseguir les urnes ara fa 3 anys. La formació d'extrema dreta s'ha nodrit, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Àlex Giral Robert.
Sí, els de Sílvia Oriols han passat dels 8 regidors que van obtenir entre Ripoll, Manlleu i Ribera d'Ondara, la Segarra, a 18. i això s'explica per la signatura de convenis de col·laboració amb edils en curs o bé directament per l'absorció de regidors. En el primer cas, Aliança ha encaixat de mans amb els tres electes del Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental, i amb els dos de Bellpuig i Lusiona, Tal Urgell. En el segon cas, ha captat regidors d'Esquerra a Meri Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva i a Vilaverd, a la Conca de Barberà, i de Junts a Amposta i a Santpedor. La formació en presumeix, no amaga, que aquesta és una de les principals estratègies per configurar les llistes de cara a les municipals de l'any que ve. Sentim la líder d'Aliança, Sílvia Oriols, i Oriol Gés, que és secretari d'Organització.
Estem captant jovent, estem captant talent, estem captant patriotes.
I obrim la porta a tots aquells nacionalistes que voleu servir al país i no obeir les consignes dels de sempre.
Amb tot, encara han denunciat els caps de llista, les capitals de demarcació i en ciutats clau com Manlleu i Manresa. El candidat per Barcelona l'havien de revelar aquest dijous, dia de Sant Jordi, però no ho faran perquè l'escollit se n'ha desdit i el partit encara no ha trobat relleu.
Catalunya nit.
I aquesta tarda el govern ha fet un pas endavant per avançar en la regularització parcial d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. A Catalunya hi ha 730 urbanitzacions en aquesta situació. I aquest dilluns s'ha fet una reunió per comunicar aquesta intenció als alcaldes dels municipis afectats i proposar recursos per solucionar situacions que persisteixen des de fa temps. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
Es tracta, segons el govern, d'un repte important. Afecta a 200 municipis a Catalunya que tenen urbanitzacions pendents de regularització i la majoria construïdes entre els anys 50 i principis dels 80. Una situació que ara s'ha decidit afrontar perquè deixi de ser un problema cronificat. Tot i això, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que ara s'obre un camí gradual per solucionar-ho, tenint en compte les diferents casuístiques.
Algunes han de mantenir-se en sòl no urbanitzable perquè hi ha valors ambientals, perquè hi ha riscos. En aquests casos cal regular la situació jurídica de les edificacions i cal garantir serveis tan bàsics com poden ser l'aigua, l'enllumenat, el sanejament o la pròpia seguretat. En altres casos, quan és possible avançar cap a la regularització urbanística, el govern obre camins pragmàtics. Es poden reduir àmbits, es pot concentrar edificabilitat, es poden ajustar càrregues.
La consellera ho ha explicat en una sessió informativa a la qual han assistit diversos alcaldes de municipis on hi ha aquestes situacions. Un d'ells és l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs.
La predisposició l'hem vist molt bona, però al final no ens han dit gaire res de nou. Al final no hi ha fons, sinó que hi ha finançament a través d'ICF. Vol dir finançament, vol dir que els ajuntaments ens han d'entautar igualment, però cada ajuntament té doncs, la seva problemàtica en cada organització i que aquí estan disposats doncs, a parlar-ne i buscar solucions.
Precisament una vuitantena d'alcaldes afectats per aquesta situació van firmar un manifest per reclamar un fons per regularitzar les urbanitzacions amb dèficits.
La Conferència Episcopal Espanyola estudia sancionar els sacerdots acusats d'abusos sexuals al marge del que decideixin els tribunals. Ho decidiran els bisbes reunits en assemblea aquesta setmana a Madrid. Avui, un nou informe ha posat xifres a les víctimes d'abusos per part de capellans espanyols. Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit. La Conferència Episcopal reuneix la seva 129a assemblea plenària. En el seu discurs inaugural, el president de la conferència, Luis Argüello, ha obert la porta a aprovar, com deies, un decret per sancionar els sacerdots que cometin abusos sexuals en paral·lel al que després decideixi la via judicial. Argüello lamenta que el govern espanyol no reconegui els passos que està fent l'Església per reparar les víctimes.
El ministro de Justicia ha llegado a decir el gobierno decide y la Iglesia paga. La Iglesia ha puesto en marcha caminos de reparación y ha indemnizado en muchos casos sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto.
Tot això el mateix dia que hem conegut una nova xifra, un informe sobre la pederàstia de l'Església Espanyola situa en unes 3.000 les víctimes d'abusos per part dels capellans. El diari El País actualitza les dades que recopila des de fa 8 anys i ha sumat una seixantena de nous testimonis de víctimes. Destaca que hi ha 1.600 sacerdots i laics que estan acusats. En paral·lel, també, l'emissió del documental de 3CAT i del periòdico titulat La fugida, veritats ocultes, ha fet aflorar més víctimes de l'escolapi Josep Blai.
Ara són casos que s'haurien produït a Igualada i Granollers.
Gràcies, Oriol. Passen 4 minuts de 10:45. Farem ara una pausa per la publicitat. I a la tornada parlarem d'una de les notícies que més ens ha sorprès avui i ha involucrada una arqueòloga amb qui conversarem, Maite Mascort. Han descobert un manuscrit a l'interior d'una mòmia, una peça única. De seguida ho aclarim.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No us dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Què, Francesc Garriga? Ja tens cita per aquest Sant Jordi?
Evidentment. I et diré més, Juliana. Tenim cita.
Vas fort, Garriga?
Ens has muntat una cita a 4? Fantàstic.
A 4 no. Una cita multitudinària.
Ja es veu que aquesta primavera no sobrevivim.
I serem tots. La tarda de Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí, i tots els oients.
Aquí, si ens hi posem, no ens hi posem per poc.
I tot això en un escenari únic. Al vell mig del Passeig de Gràcia, a Barcelona.
Crec que és un pla perfecte, Molta ràdio amb els oients.
El dijous 23 d'abril de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio i el que no surti d'aquí, en directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona.
I ja saps com aniràs vestit per aquesta cita de Sant Jordi, Garriga?
He pensat que tinc una samarreta així justadeta, no sé bon temps.
Claro. És que lligaràs tant. Jo espero que contracti
amb molta seguretat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quan passen ja 7 minuts a 10:45 de la nit, ens endinsem en aquesta missió arqueològica de la Universitat de Barcelona a l'antiga ciutat d'Oxirrinc, a Egipte, que ha protagonitzat una troballa històrica, el descobriment d'un fragment de la Ilíada d'Homer a l'interior d'una mòmia d'època romana. Es tracta d'una fita, ens expliquen, sense precedents. És la primera vegada que es troba un text literari grec en un embalsamament. I, a més, és que es tracta del cèlebre Catàleg de les Naus, és el passatge de la Ilíada, on es detallen les forces gregues que anaven a assetjar a Troia. Per entendre l'abast d'aquest descobriment, avui parlem amb l'arqueòloga Maite Mascort, codirectora, justament, de la missió. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
D'entrada, l'enhorabona per la troballa. Segurament doncs,
moltes
és
gràcies.
Fortuïta dins el que és un treball, una expedició de molts anys de feina, no? Però al final acaba sent un descobriment que un no sap que aconseguirà. Dèiem que és excepcional, oi?
És excepcional. El que passa és que a Oxirrinc, a la zona de la necròpoli romana, des de fa ja un temps sí que trobem papirs plegats. Plegats vull dir com si fossin el full del papir plegat amb quatre, col·locats sobre la pelvis o sobre el pit d'alguna de les mòmies d'època romana. Normalment aquests papirs tenien fins ara algun text que els nostres especialistes havien anomenat com textos màgics. El que sí que és veritat, que és la primera vegada que trobem un text literari col·locat a sota de les venes d'una mòmia. Mm. O d'un individu momificat.
Clar, exacte, sí, sí, sí. És veritat que el llenguatge, no?, també amb tots aquests anys l'hem anat actualitzant, també, no?
Sí, l'hem anat actualitzant.
Hauríem de dir-ne.
Per nosaltres, individu momificat, que no una mòmia, però a nosaltres ens escapa a vegades, perquè han estat molts anys, no?, esclar, dient paraula.
És normal, és normal. Aviam, que el moltes preguntes a la vegada, perquè estem parlant d'Egipte, estem parlant de l'època romana, a Egipte, no? I en canvi estem parlant d'un text clàssic literari grec.
Sí, sí, sí. A veure, Oxirrinc és important, és un jaciment molt important, però sobretot és conegut per la quantitat de papirs que es van localitzar a finals del segle XIX, començaments del segle XX. Aleshores, uns papiròlegs anglesos anomenats Grenfell i Hunt van fer una sèrie de campanyes, entre cometes, arqueològiques, perquè anaven a la cerca dels papirs. I en van trobar de tots tipus, des d'una carta o un contracte d'arrendament fins a papirs literaris o religiosos. El que sí que és completament novedós és trobar un papir literari com és un fragment de la Ilíada doncs a l'interior d'una mòmia col·locat de manera que segueixen un ritual concret. Mm. Si la novetat és aquesta.
Sí, sí, sí. I que el fragment conservat sigui el catàleg de les naus, que clar, està considerat el passatge doncs més important de la Ilíada.
Més conegut, sí. Sí, sí.
Ens indica alguna cosa, perquè és clar, per nosaltres és el més conegut, però estem parlant de fa 1.600 anys, o sigui, l'any 400 després de Crist.
A veure, hem de pensar que, com has dit abans, és la primera vegada que hem trobat un text literari col·locat d'aquesta manera amb un individu momificat. Que no és l'únic, però fins ara els papirs contenien textos màgics, com de protecció del difunt. I ara hem canviat, com si diguéssim, el registre. Pensa que l'hem acabat de trobar, que està en procés de restauració, perquè aquests papirs estan plegats i necessiten una restauració molt acurada perquè no es faci malbé a l'hora de desplegar-los i veure si només conté aquest fragment o hi ha més text. Això encara no ho podem dir. Mm. L'arqueologia, a part que és lent l'excavació, també és lent després el procés d'estudi per no fer malbé el papir, en aquest cas. No? Mm. Per tant, que tot el que et puc dir ara, tot està agafat amb pèls, no? Ho podríem dir,
amb pinces,
perquè està... Mm. On pinces està tot molt en procés d'estudi. Està en procés d'estudi el text, està en procés d'estudi la restauració i està en procés d'estudi també el per què van utilitzar aquest tipus de papir en aquest, per col·locar-lo dins d'un... sota les venes d'una momificació.
Clar, entenc que això, lògicament, doncs, obre aquest nou espai per estudiar i treure'n conclusions. Ara, Maite, com vau saber que es tractava d'aquest fragment? Com us van donar la notícia, te'n recordes? Que es tractava de la Ilíada?
A veure, nosaltres normalment, quan estem, en aquest cas, és la doctora Castellano, que estava excavant aquest sector de tombes romanes, que sabíem que ja havíem trobat altres individus que contenien o que tenien fragments de papirs, pensa que aquests papirs estan plegats i estan tancats amb un segell de fang, com de protecció. Molts d'aquests individus, a més, tenen una llengua d'or protegint la llengua de l'individu. I aquesta llengua d'or és un símbol de protecció, segurament relacionat amb un ritual que s'anomena el ritual de l'obertura de la boca, però que seria l'obertura dels sentits perquè el difunt pogués parlar en el moment del judici d'Osiris per poder amb un passatge molt conegut, que són les confessions negatives, que el difunt ha de dir jo no he matat, jo no he robat, jo no m'he anat amb la dona del meu veí, jo no. Llavors, si els seus actes són bons, el pes del cor és favorable, aquesta persona es converteix en un justificat i pot passar a viure eternament. Per tant, el parlar és important i la llengua pues, és un element per poder parlar, i protegir la llengua també era molt important. Per tant, ens està... Ai, perdona, que potser et
tanco. No.
Però tots aquests elements ens estan obrint unes noves vies d'estudi i d'investigació molt interessants.
Clar, perquè aquest amulet, aquesta peça de la llengua d'or, és un amulet de tradició, diríem, egípcia, no?
Bé, els antics, bueno, diguéssim, els egipcis d'època faraònica tenien molts amulets, però no cap a l'interior de la boca com una llengua.
Clar.
Són usuals a l'època romana.
Per tant, el que sí que veiem és una conclusió a l'espera de veure doncs, tot el temps d'estudi que s'obre a partir d'ara, no? Però que
ja s'ha obert,
que
fa,
ja s'ha obert, oi?
Ja. Nosaltres acabem i comencem.
Clar, però que fa 1.600 anys a Egipte hi va haver, si més no, un moment, sembla, de convivència de tradicions egípcies, gregues i romanes.
Sí. Quan van arribar els grecs i després els romans, ells venien amb la seva tradició i sobretot amb la seva manera de veure i de creure en la mort i en l'eternitat. Jo m'imagino que la cultura faraònica era tan potent que va influenciar ràpidament els nouvinguts, per dir-ho d'alguna manera. En principi, sobretot a Alexandria, conviuen les diferents tradicions. Hi ha cremació, hi ha inhumació i hi ha momificació. Però a poc la momificació es va com implantant. A Egipte, o com a mínim a Oxirrinc, es momifiquen fins l'arribada del cristianisme. Uh-huh. La nova religió, ja no, els que segueixen aquesta nova religió ja no necessiten conservar el cos per viure eternament.
Clar. Doncs és molt interessant aquesta troballa. Ara el que caldrà determinar és si, segons els rituals de l'època, que aparegui un fragment de la Ilíada, no qualsevol, el que ha arribat en els nostres dies com el més destacat, el catàleg de naus, que és el catàleg on Homer descriu les naus que anaven a atacar a Troia.
Si
el fet que aparegui tot això en una mortalla vol dir que la persona, la família, tenien en molta consideració el text, o si potser només va ser utilitzat com a material dins l'embenatge, no? Vull dir que estem davant dels dos possibles escenaris.
Sí, o sigui, com material a dins d'embenatge, sense cap significat, segur que no té. El que hem de descobrir és quin significat té. Perquè fins ara els que havíem localitzat, com et deia abans, tenien com textos màgics de protecció. Per què aquest, en lloc de tenir un text de protecció, doncs van la família del difunt o el difunt va escollir que la seva protecció fos un fragment de la Ilíada?
Yeah.
Que, és una pregunta que no, ara, en aquests moments, no te la puc contestar.
Maite, fa quant temps que esteu treballant allà, en aquesta zona?
Jo, bueno, l'excavació va començar l'any 1992 i jo vaig tenir la sort d'anar des del primer any, o sigui que ara ja porto uns quants.
Déu-n'hi-do! I clar, quan trobes una cosa així, què és el que se sent?
Bé, home, la veritat és que en el moment no t'ho creus, no? Oh. I després pues, ho comences a assimilar. Però a part del fragment de la Ilíada, què? Per suposat, és superinteressant que nosaltres a Oxirrinc hem trobat coses molt, 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 molt frapants, no? Des de tombes que no havien entrat ningú des de que les van tancar, és a dir, inviolades, i també sobta i impressiona doncs, entrar en una tomba que fa, doncs, que sé, 2.000 anys jo, que ningú ha entrat, no? Llavors, no sé, són experiències que són a vegades difícils de poder transmetre, però que a nosaltres, doncs clar, ens omplen molt i ens emocionen. Jo me'n recordo a l'any 24, quan vam entrar en una tomba que estava plena de pintures i de textos, que estava amb la doctora Esther Pons, que és la codirectora amb mi, que ara codirigim l'excavació d'Oxirrin, que quan vam entrar dèiem, està explorant o és que la humitat ens fa com traspuar? I jo me'n recordo que dèiem, no, crec que estic plorant. O sigui, l'emoció va ser com molt important. En no. aquest cas també, no? Però són diferents, no? Diferents moments.
Ho entenem perfectament perquè, mira, avui aquí, sense saber-ne gaire i en la distància, ens hem emocionat en veure la notícia que aquest passatge de la Ilíada havia aparegut en un ritus funerari. Doncs imagina't amb els vostres coneixements i la vostra llarga experiència en aquesta excavació. Ho entenem perfectament. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Maite Mascort, doctora en Arqueologia i Egiptologia per la UB i codirectora de la missió arqueològica a Oxirrin, on s'ha fet aquesta troballa. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos amb la troballa i amb l'excavació.
Gràcies, bona nit i enhorabona.
Gràcies, gràcies.
10 minuts i arribarem a les 11. També n'hi ha alguna de peça antiga, però no tant. Les obres d'art que ha incorporat el govern a la Col·lecció Nacional de la Generalitat n'ha incorporat 345.000 amb una inversió de gairebé 5 milions d'euros. I avui ha presentat aquestes adquisicions, entre les quals destaquen un daguerrotip del 1848 i una figura metàl·lica del Nen Jesús del 1600. Una presentació que s'ha fet al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que és a Vall d'Oreix, a Sant Cugat del Vallès, i ha anat la Marta Vallès.
La Col·lecció Nacional creix i ho fa tant per la via de compra directa o fent ús del dret preferent, també per subhastes, per donació o dacions i convocatòria pública. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, resumia així la importància de preservar el patrimoni.
Cada peça de la Col·lecció Nacional parla de nosaltres. Per això tenim el compromís de fer-la créixer i de llegar-la a les generacions que vindran, de fer-la accessible a tots i cadascun dels ciutadans que són els seus propietaris.
Entre les peces que destaquen els experts hi ha una estàtua del Nen Jesús. N'ha parlat el representant de la Comissió d'Adquisicions, Francesc Miralpeix.
Una peça extraordinària per rara. Aquesta sí que és una ocasió de mercat que quan va passar per junta no en vam tenir masses dubtes. És un Nen Jesús d'orfebreria. És una peça d'argenteria de cap a 1600.
I en l'apartat de fotografia és un objecte molt preuat, un daguerreotip, que és el primer procediment fotogràfic que es va conèixer comercialment. Ens ho explicava la representant de la Comissió de Fotografia, Rosa Cambrai.
L'agrotip de la Casa Vidal Quadres i Muralla de Mar del 1848. Aquest agrotip no ve sol, ve amb un conjunt importantíssim de càmeres, altres agrotips, plaques de vidre, àlbums de fotografia familiar en l'albúmina.
D'art contemporani s'han incorporat 46 noves obres d'autors com ara Magda Volumà, Núria Güell o Paula Artés, entre d'altres. També s'han incorporat 43 obres de postguerra de Ràfols Casamada, Modest Cuixart o Eugènia Ciuró i creacions de còmic i il·lustració amb noms com Pilarín Vallès, Nazario o Sandra Uve. Totes les adquisicions es reparteixen per diferents arxius i museus del territori.
Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona estaran tancades a causa de la vaga per reclamar millors condicions laborals. La seva protesta se suma a la d'altres col·lectius, com el personal de les escoles Bressol, els serveis socials o les oficines d'atenció a la ciutadania. Mar Ruiz.
500 treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona han convocat una marxa que sortirà a les 11 del matí de la plaça Universitat per arribar a la plaça Sant Jaume a les 12. El delegat del comitè d'empresa del Consorci, Pau Solsona, explica les reclamacions.
Tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem. No fem descansos de dos dies, fem jornades molt llargues de més de 10 hores, com a mínim un cop per setmana. També som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina, reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
Les concentracions continuaran al llarg de la setmana i els convocants preveuen fer vaga cada dissabte de manera indefinida.
Doncs això, en una setmana de Sant Jordi, parlem ara de llibres que podrem trobar a les parades. L'art i la fotografia estan guanyant pes amb novetats editorials que busquen captivar la mirada dels lectors més visuals. Les editorials aposten pel geni de Gaudí, el conflicte de Sixena i grans antologies fotogràfiques, entre d'altres, per reivindicar la bellesa en paper més enllà de la narrativa. Montse Mas, bona nit.
Bona nit.
De totes les novetats sorgides del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, en tries una.
Sí, el llibre El meu Gaudí, de Chiara Curti, un retrat coral de l'arquitecte a través de testimonis inèdits de persones que el van conèixer, des d'amics i deixebles fins a la seva pròpia serventa. Gràcies a ella, per exemple, sabem que Gaudí esmorzava fruita i un tros de pa.
Ostres, això sí que és filar prim. En l'àmbit de la reflexió i el patrimoni no hi podia faltar Sixena.
Esclar, i val la pena repassar l'odissea d'aquesta fita del romànic avui atrapada en el conflicte entre Catalunya i Aragó de la mà de l'historiador de l'art Albert Velázquez. Al llibre Les pintures de Sixena, Velasco reconstrueix la convulsa història de les obres i, des de la seva experiència tècnica, alerta sobre el risc irreversible de traslladar-les fora del MNAC.
Pel que fa a la imatge, et quedes amb un fotògraf que no és un fotògraf.
Sí, si més no, així ho diu el títol. Jordi Puig no és fotògraf, amb el no ratllat. Es tracta d'una antologia de les seves tres dècades de trajectòria des de l'Empordà, en què demostra que tan potent pot ser un paisatge o un retrat com una foto, per exemple, d'un estri de cuina.
I de l'àmbit internacional, Montse?
Doncs podem destacar el nou llibre de l'artista sud-africà William Kendrich, Una història natural de l'estudio, on ens obre les portes d'això, del seu estudi, del seu taller, per explicar com neixen les bones idees, una classe magistral de creativitat.
I si volguéssim educar la mirada dels més petits?
Doncs ens podem quedar amb la col·lecció L'Art en Joc, que proposa descobrir grans genis de la pintura com Miró, Mondrian o Frida Kahlo a través de jocs, jocs interactius, activitats enginyoses, per exemple.
Molt interessant. Moltes gràcies.
Bona nit.
4 minuts i les 11, l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Vinga, anem amb el primer document sonor del dia. És el de l'entrenador del Madrid criticant els arbitratges.
También hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid, y con eso se dicen muchas cosas.
Així mirava d'explicar Álvaro Arbeloa per què el Madrid té gairebé tantes Champions com títols de Lliga en els últims anys, atribuint-ho als arbitratges que reben. Demà Madrid a la vesa a la Lliga en la represa, jornada 33, els blancs a 9 punts del Barça, provisionalment buscaran situar-se a 6 i posar pressió als blaugranes. Demà també jugarà el Girona a Betis, sense alguns dels davanters pels gironins. Ni Benat ni Abel Ruiz estaran disponibles per lesió, però sí que estarà a punt Estuani i Blin també recuperat. Al Girona l'objectiu és sumar 41 punts i arribar ja a la permanència gairebé virtual.
Molt bé, hem parlat de llibres ara mateix, n'afegim un. Relats solidaris de l'esport.
Va ser un cop dur per tots nosaltres. Va haver-hi moments del partit en què jo realment creia que ho teníem i que podíem donar-li la volta, però bueno, el futbol tots sabem com és. Al final ara ens toca centrar-nos en la Lliga, és el premi a la regularitat que hem tingut tot aquest any. Va ben encaminada, però bueno, jo soc dels que creu que quan abans la podem tancar i celebrar-lo, doncs molt millor.
Perquè això ho deia Eric García en aquesta presentació del llibre, eh?
Sí, perquè dimecres juga el Barça-Celta, molt important per als blaugranes de cara a apropar-se una mica més a aquest títol de Lliga. Dubte de Marc Bernal, però sí que estarà disponible Fermín per jugar amb una màscara protectora. Això sí, per dijous quedarà el Rayo Vallecano espanyol. Els blanquiblaus avui han sabut que hauran de tancar el sector 100 del seu estadi, unes 344 localitats, contra el Llevant el dia 27 pel càstig que els ha imposat el comitè de competició pel llançament d'aigua a l'àrbitre durant el partit contra el Getafe.
Y lo
estoy muy contento de recibir este premio, de ser el primer mejor deportista joven. Es un orgullo y obviamente quería dar las gracias a la academia.
Sí, que ha guanyat el Premi Laureus a millor esportista jove en categoria absoluta. Els tenistes Carlos Alcaraz i Arina Sabalenka s'hi han imposat.
La lluna de dos cares que brillen y confonen de nit con les teues paraules. Jugues sabent el perill de les matinades.
La lluna de dos cares
que brillen i confonen de nit con les teues paraules. De la nit al matí, quan tu vols portar-me al llit, ens coneguerem una nit de setembre, l'estiu de Sant Miquel a les Terres de l'Ebre. Vaig caure com un tòfol al teu parany,
mentre donaves del teu xampany. Imaginava una nit memorable.
Bé, aquí ens podríem guiar per les dues cares de la lluna, dues
sí,
coses diferents.
Sí, pensava que anava molt bé pel nit, no?
Podria, sí.
Però pistes sobre el temps?
Sí, no sé, com el dia i la nit, dues cares, o potser, és, o potser és una altra part, potser és una altra part de la cançó. Gemma Puig.
Bona nit.
Bona nit, molt bé, molt bé. Molt
és
ben
això,
encertat, eh? Sí, és una cançó d'Espencat que es diu La lluna té dos cares i el temps demà doncs, tornarà a tenir dues cares. Al matí tornarà a ser estable, amb sol, amb alguna boirina matinal, i a la tarda tornarem a tenir ruixats i tempestes. No tant com avui, que els ruixats i les tempestes han anat acompanyades de calamarsa, fins i tot de pedra, i a més han sigut força extenses i estones intenses, no només al Pirineu, Prepirineu, sinó que ara mateix arriben, han arribat a la mateixa línia de la costa. Demà, aquestes dues cares, i sobretot les tempestes de tarda, quedaran una mica més restringides cap al Pirineu, principalment, però també podrà ser en forma de tempestes pesta o de calamarsa. Pel que fa a les temperatures, doncs es tornaran a enfilar, tot i que tinguem aquestes tardes una miqueta més mogudes, les màximes tornaran a arribar als 30 graus, cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre.
Déu-n'hi-do, si farà pla com avui, no?
Sí.
Doncs està.
Ens conformem.
Apuntat, apuntat, sí. Exacte, ens conformem. Bona nit, Gemma.
Una miqueta de tot.
Sí,